Avui ens acompanya l'alcalde del Vendrell i primer secretari del PSC al Camp de Tarragona, Kenneth Martínez, per tractar diversos temes d'actualitat de la capital del Baix Penedès i també del conjunt de la comarca. Senyor Martínez, molt bon dia i benvingut a Ràdio Ciutat.
Molt bon dia, com esteu?
Comencem amb una pregunta directa, com és el tema dels pressupostos de la Generalitat i com ha tractat aquests pressupostos al Baix Penedès, perquè segons 14 alcaldes de la comarca es parla d'un menysteniment al territori.
Sí, i sent educats i correctes, eh? Menysteniment és el mínim que podríem dir quan una comarca tan important com és el Baix Penedès, 100.000 habitants al centre de Catalunya, entre Barcelona i Tarragona, doncs és la comarca amb diferència, amb menys inversió. Però el problema ja no és la inversió menor en comparació. O sigui, el problema són el conjunt de serveis públics competència de la Generalitat que estan infradotats a la comarca. És a dir, tots els serveis que us pugueu imaginar, des de bombers, Mossos d'Esquadra, hospitals, educació, escoles, tots estan infradotats. Per què? Perquè la Generalitat no ha entès, i és greu perquè no entén una part del seu país, el seu territori, la singularitat específica del Baix Penedès. Cada territori té la seva especificitat. En el cas del Baix Penedès, és el creixement demogràfic. Nosaltres doblem població en només 10 anys. Nosaltres creixem exponencialment des de l'any 2000. Nosaltres, quan era el boom de la construcció, creixíem pel boom de la construcció. Quan era o quan va passar la crisi de la construcció, creixíem perquè els pisos, els lloguers, etcètera, etcètera, i la disponibilitat d'habitatge buit era més gran a la nostra zona. Ara, en la pandèmia, també creixem. Per què? Perquè si hi ha confinament, que t'agafin en un territori com el nostre, amb muntanya, mar, vinyes i a prop de les principals metròpolis. Sempre creixem i creixem de manera exponencial, però els serveis no estan pensats justament per aquesta població que incrementa. I a més, i sobretot, i tenint en compte que som una zona turística de segones residències, per tant tenim la població resident al Baix Penedès, la població estacional al Baix Penedès, a l'estiu fonamentalment, i el creixement demogràfic. Cap d'aquests tres variables tan importants les té en compte la Generalitat i provoca que estiguin tots els serveis públics infradotats. Ja no parlem de grans inversions, parlem de les competències bàsiques de la Generalitat de Catalunya que no es compleixen la igualtat d'oportunitats independentment si vius al Baix Penedès o a qualsevol altre racó de Catalunya.
Hi ha temes oberts a la comarca, també a la ciutat del Vendrell, i no són precisament temes menors, és el cas de les mercaderies per l'interior i aquestes pantalles acústiques que DIF proposa instal·lar per evitar el soroll de trens, que segons l'Ajuntament que vostè lidera, suposen un greu impacte visual a banda d'altres greuges o omissions. En aquest sentit, des de l'Ajuntament, quina solució proposen per rebatre aquesta proposta de DIF?
Doncs al final tot va a la mateixa. O sigui, nosaltres som un territori que creix demogràficament perquè som un territori amb una posició geogràfica estratègica, clau, vital. Tot passa pel Penedès, totes les infraestructures principals del país passa per nosaltres, però malauradament encara hi ha aquesta concepció de que som un territori de pas. I no, som un territori d'oportunitats, som un territori on viu molta gent i viurà molta més gent perquè dades i d'ESCAT som de les poquíssimes comarques que creix de població i creixerà de població. Doncs com tot passa, també passen les principals infraestructures que han de passar, només faltaria. El corredor del Mediterrani és clau i estratègic pel nostre territori i pel conjunt d'Europa, però que no sigui un gravamen pel territori. El que no pot ser és que encara tinguem autopistes que es paguin a Catalunya i sigui la nostra la més cara. Doncs estem reproduint el mateix esquema. O sigui, les infraestructures per nosaltres ens passen i a sobre ens carreguen un gravamen. Pot ser el cas, en aquest cas concret, que estem parlant de les infraestructures del tren. El corredor del Mediterrani és estratègic. El corredor de mercaderies és clau i vital pel desenvolupament d'Europa, però s'ha de fer sense que provoqui un greuge afegit al territori. Construir pels centres de les viles, perquè les nostres vies dels trens, ja el sabem, passen, la del Vendrell mateix, passa per la Rambla del Vendrell. Més cèntric, impossible. No pot ser que puguem, o que hi havia la intenció de construir una pantalla de 5, 6, 7 metres d'alt. És inacceptable al mig de les nostres ciutats tenir una muralla, no una pantalla acústica, sinó una muralla que provoqui un impacte visual terrible. Gràcies a l'acció coordinada de diferents ajuntaments, o de molts ajuntaments per ser exactes, doncs vam fer al·legacions a aquest projecte i proposem alternatives tècniques menys gravoses visualment a les nostres ciutats. Agrair, en aquest cas, doncs, el Ministeri que les tingui en compte i ens posem a la seva disposició per buscar solucions tècniques, ja les hem proposades, que no siguin tan, que no provoquin un impacte tan, tan fort. I les mercaderies, al final, és el mateix. És a dir, no pot ser que la principal ruta de mercaderies de pas de la península cap a Europa, tenint en compte que Espanya, per la seva posició geogràfica també, és un dels hubs principals d'entrada de mercaderies, ja sigui des d'Àsia, ja sigui des d'Àfrica, ja sigui des d'Amèrica, doncs el principal camí sigui pels centres de les nostres ciutats. Han de passar, però hem de buscar recorreguts, infraestructures noves, línies noves, una línia de tren nova i exclusivament per mercaderies que no atreveixi les principals ciutats del país, perquè al final passa pel centre del país. Simplement és actuar amb una mica de planificació i de disseny. Som conscients que són infraestructures d'una inversió molt important i, per tant, a llarg termini. Però justament per això hem de començar ja a treballar, perquè ja sabem que trigarem 5, 10 anys els que toquin, malauradament, però no pot ser, insisteixo, que la principal via de mercaderies del sud d'Europa passi pels mig de les nostres ciutats. Aquests convois tenen un impacte en aquest de soroll i també visual terrible i, per tant, s'ha de buscar una via cap a l'interior.
Una d'aquestes possibles alternatives, en comptes de posar aquestes pantalles acústiques de 6-7 metres, és fer a la inversa, un soterrament de la via. No sé si és una possible solució al problema o, per contra, no és de les més òptimes.
Això, evidentment, ja és una qüestió molt dels tècnics. D'entrada, nosaltres entenem que és millor una via per l'interior, per zones menys poblades, amb menys que no creguin pel mig dels principals nuclis habitats. En algun cas, segurament, s'haurà de soterrar, en algun cas, segurament, haurà de fer un pont, en algun cas, però, en qualsevol cas, que passi cap a l'interior. Independentment de que estiguin soterrades o en superfície, si creuen el centre de les ciutats, és un impacte terrible. Per tant, rutes cap a l'interior.
Permetim preguntar-li per Coma-ruga i més concretament pel projecte FEDER del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. El temps d'execució era fins al 2020, entre moltes altres coses arriba una pandèmia i entenc que tot s'atura o s'endarrereix, però malgrat tot s'aconsegueix una pròrroga de l'any passat que s'apunta que el 70% de les obres estiguin enllestides a finals del 2021. En quin estat es troben aquestes execucions, què s'ha fet i sobretot què manca per fer?
Doncs bé, el FEDER de Coma-ruga era la transformació, crear un centre urbà en una zona principalment de segona residència, turística, i evidentment això implicava que urbanísticament doncs, no hi havia una centralitat, no hi havia una plaça del poble, una plaça central. I és el que hem fet. Hem creat una gran plaça pública, 4.000 metres quadrats, per justament crear aquest espai on la població estacional o la població resident de tot l'any pugui trobar-se, pugui intercanviar, pugui relacionar-se, pugui desenvolupar-se el comerç, pugui desenvolupar-se la restauració en un entorn més on hi ha preferència pels vianants, per fer activitats al carrer. Aquesta plaça, doncs, hi ha alguna cosa pendent, però es pot dir que ja està inaugurada, per dir-ho d'una manera, i es pot gaudir. I l'altra que estem en aquests moments en procés de construcció és un gran edifici al costat polivalent, justament pel mateix, al ser una zona de segona residència, principalment, doncs hi ha mancança d'alguns serveis públics, serveis municipals històricament, doncs aquí, en aquest edifici, pot ser un edifici polivalent que pugui ser des de, o serà, un museu de la història de Coma-ruga, del turisme i dels recursos naturals i patrimoni natural, serà un punt d'informació turística, hi haurà un espai d'hotel d'entitats pels veïns, per totes les associacions de veïns, hi haurà una gran sala polifuncional per fer, des de festes pels veïns, fer activitats, ja siguin, per dir-ho d'una manera, palau de fires i congressos. És a dir, crea també una centralitat física amb una gran plaça pública i també amb un edifici que faci aquesta funció de centralitzar i crear un centre urbà amb una zona històricament de segones residències. Les obres estan ja en la fase final, tot i que, evidentment, l'edifici encara ens portarà uns mesos, però ben aviat el podrem lluir i serà únic a tot el litoral català. No hi haurà cap altre, fora de les grans metròpolis, fora de Barcelona, evidentment, un edifici polifuncional, un palau de fires i congressos, per dir-ho en un moment, a tocar de la platja, a tocar de l'estació de trens de Sant Vicenç de Calders i envoltat d'un entorn d'hotels i càmpings.
El mestre Pau Casals és una icona pel Baix Penedès i a finals de 2020 el seu museu, el Museu Pau Casals del Vendrell, encara va una reforma integral de l'edifici històric i també dels jardins. Unes obres que, com en el cas del projecte FEDER de Coma-ruga, s'hauria d'enllestir a finals de 2021. Estem ja a la recta final d'any. No sé si ens podria explicar en quin estat es troben aquestes remodelacions.
Doncs efectivament, no cal dir què representa Pau Casals no pel Vendrell, no pel Baix Penedès, sinó per Catalunya i per la humanitat en definitiva. I cal recordar doncs, que fins i tot la Generalitat va triar aquest setembre doncs, per fer l'entrega de les medalles d'or doncs, justament aquest punt del mapa de Catalunya davant de la Vila Casals, per la seva significació. No hi ha ambaixador més important que tingui Catalunya que no sigui Pau Casals. És a dir, quants catalans han pogut adreçar-se a la ONU davant de tots els governants del món i dir unes paraules com el seu famós discurs de I am a Catalan, doncs només ell. Aquesta importància, no només com a artista i com a músic, que també només faltaria, sinó com a humanista, defensor i defensor amb fets, paraules i amb la seva pròpia vida, contra les dictadures, contra les guerres, contra la intolerància, contra la insolidaritat, que no pas Pau Casals. Doncs allà, al Vendrell, té la seva casa nadigua i al barri de Sant Salvador, doncs la seva vila a tocar del mar, de la platja, el Museu Vila Casals, on és dels principals a Espanya, el principal museu dedicat a músic i a Europa, doncs, al nivell de les cases de museus, de Mozart, de Beethoven, etc. El que s'està fent és l'actualització d'aquest museu, tant a nivell d'infraestructura, un edifici a tocar de la platja, ja sabem que el mar, la sal, doncs, és un agent erosiu important, doncs s'està actualitzant, millorant alguns serveis, com pot ser tot el tema del clima, i sobretot introduir en el que és el discurs museogràfic tot el component digital de noves tecnologies que, evidentment, ha avançat molt en els últims anys. Per tant, és posar al dia tot un museu. És un equipament a nivell de país, de primer ordre, a nivell internacional, i properament, a la primavera de l'any 22, doncs, està prevista la reinauguració, que serà un esdeveniment de primer ordre, pel que representa la figura de Pau Casals i per la qualitat del museu.
Encarem, si li sembla, un apartat estrictament polític i, en concret, a nivell local, no? Encara ja aquest últim tram de mandat en aquesta legislatura al capdavant del Vendrell, expliqui'ns quins són els objectius més importants, capdals, podríem dir, d'aquesta segona meitat de mandat.
Doncs bé, hi ha dues qüestions. Nosaltres estem en un projecte profund de transformació profunda del Vendrell, tant a nivell social com a nivell urbanístic. A nivell urbanístic pot ser un exemple el del FEDER Coma-ruga, però també al centre del nucli del Vendrell. El municipi del Vendrell és prou gran, és de 36 quilòmetres quadrats i té aquesta dualitat, una zona a tocar de la platja i el nucli principal de la població doncs, una mica a l'interior, uns 4-5 quilòmetres a l'interior. Doncs, també estem fent una transformació profunda del centre del nucli del Vendrell. En quina manera o com? Doncs facilitar, també pel que dèiem abans, no? hem tingut un creixement demogràfic i urbanístic molt important i ha creat com un nucli dividit per la Riera de la Bisbal, que crea com una mena de frontera entre les dues meitats, el nucli històric i el nucli de més creixement i creixement demogràfic i urbanístic de les últimes dècades. Hi ha com una divisió al centre mateix del nucli del Vendrell. I, per tant, el que estem fent és facilitar aquesta unió entre les dues meitats del nucli del Vendrell per als vianants les bicicletes. És a dir, estem peatonalitzant, estem ampliant de manera exponencial també les zones per vianants, les illes de vianants pel centre, a través de creuant el que és la riera de la Bisbal, perquè la comunicació entre les dues bandes de la ciutat sigui fàcil i sobretot sigui fàcil a peu, una transformació radical. Estem creuant, com dic jo, l'illa de vianants creua la riera de la Bisbal i després també fent infraestructures tan actuals en la línia que el món, l'època ens marca, que és també multiplicar exponencialment els quilòmetres de carril bici. Hem de treure el vehicle privat al voltant, no als centres, i això també passa per millorar el transport públic, amb un servei que hem fet també aquest any durant la pandèmia del pas bus, que li diem, un servei de bus a la demanda, amb una aplicació i demanes quan, a on vols anar i amb quina parada et ve a recollir, per tant, per ser més eficient i no, té aquell, i no tenir aquelles rutes d'autobusos que van donant voltes pel municipi, per les organitzacions, sense viatgers, sinó que sigui eficient, vagi on hi ha demanda de viatgers, en aquest cas, i també carrils bicis. En un territori nostre, el Penedès, que és pla, no tenim pràcticament muntanyes, o amb l'Holanda, per dir-ho d'una manera, de Catalunya, i és ideal, i més el clima, és ideal per anar en bicicleta. Per tant, una transformació urbanística profunda, de primer ordre. Treure el vehicle privat a l'exterior i donar prioritat al vianant, per gaudir de la vila i potenciar el turisme i el comerç. I a nivell social, doncs, la gratuïtat del P2, de l'Escola Bressol, som únics i primers al país, vam decidir que l'escolarització, el dret a l'escolarització és importantíssim, sobretot en les primeres edats, és a dir, els més petits, perquè quan més aviat vagin a l'Escola Bressol, interactuïn, se socialitzin, aprenguin, en definitiva, habilitats i competències, doncs millor tindran el seu desenvolupament acadèmic al llarg de la vida. Primer cas, un 90 pràcticament, de més 80 llarg, de tots els nens i nenes empadronats al Vendrell avui estan escolaritzats i anant a l'Escola Bressol. És un exemple que, per exemple, la Generalitat diu que al setembre que ve ho estan de tot el país. I també una gran problemàtica que té el Vendrell, com tot el país i sobretot les zones costaneres, és el problema de l'habitatge, l'accés a l'habitatge. Doncs vam crear i hem de posar ara en desenvolupament i en execució, per dir-ho d'una manera, el primer parc públic d'habitatge per lloguer social a través d'acords amb entitats financeres. En aquest cas, primer amb la Sareb, tenim un primer paquet d'habitatges, doncs el que estem fent és fer-ho realitat aquests lloguers socials. En algun cas, algun habitatge s'ha de rehabilitar per poder posar-lo a disposar d'un lloguer, i en altres casos el que fem és regularitzar situacions d'ocupacions irregulars de famílies que estan ocupant alguns habitatges d'aquestes entitats financeres que tenen disponibilitat d'assumir un lloguer social. Doncs fem facilitar aquest intercanvi perquè regularitzin la seva situació. Són els dos projectes importants a nivell social, l'accés a l'habitatge a través de lloguers socials i el dret a l'escolarització als alumnes d'educació infantil.
I ara parlem ja de política a més gran escala, encara que la política local sigui segurament el més important pel bon funcionament d'un territori, i parlem concretament del Congrés Nacional del PSC. Recordem que vostè és primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya al Camp de Tarragona, així que la pregunta és clara: quin paper tindrà la Federació dels Socialistes del Camp de Tarragona en aquest Congrés Nacional, que recordem se celebrarà el 18 i 19 de desembre?
Doncs clau i estratègica. És evident que tot el Camp de Tarragona és dels principals pols del socialisme català, històricament. No cal que repeteixi també la importància del Baix Penedès i del Vendrell en el naixement del PSC com a partit, com a lloc de personatges referents del socialisme. I però el conjunt, el pes en votacions, en presència als ajuntaments, als governs, consells comarcals, Diputació de Tarragona, etcètera, etcètera, és prou important fora de l'àrea metropolitana, el territori més important, i per tant això s'ha de traduir també amb un pes important dins del país, del PSC a Catalunya. A més, sí, pel mateix motiu, és a dir, si demogràficament anem creixent de població, demogràficament aquest territori de Tarragona, del Baix Penedès, per extensió, de més, doncs, té més importància cada vegada més, doncs en el partit també s'ha de traduir això. Per tant, posició clau, estratègica. Nosaltres entenem el país d'una manera molt senzilla. Nosaltres entenem el país tal com és, no tal com voldríem, no tal com somiem, no tal com a vegades, ja sigui volguda o no, intencionadament, oblidem a una part d'aquest país. A vegades, amb els pressupostos, oblidem, com ha fet la Generalitat, una part del país a nivell de territori, i altres vegades oblidem una part del país quan neguem, no volem, o directament diem per què hem de parlar quan el president Aragonès diu que no cal parlar amb el PSC. Per què? Pues que el PSC és el partit que va guanyar les eleccions. El PSC té 33 diputats al Parlament. El PSC té 600.000 votants i 800.000 a les generals. Doncs el Pere Aragonès el que va fer és dir: no vull parlar de res amb 600.000 catalans que van votar el PSC a les últimes eleccions autonòmiques. Això és gravíssim, perquè vol fer un país sense 600.000 catalans i catalanes. Aquesta és la diferència entre nosaltres. Nosaltres construïm un país per tots i totes. La convivència l'entenem al respecte els uns amb els altres, amb les seves particularitats, singularitats i diferències, no sotmetent a una part de la població als nostres desitjos i voluntats. 600.000 catalans i catalanes, el president de Catalunya els hi va dir, no hem de parlar de res, no tenim res a parlar, a 600.000 catalans i catalanes. Gravíssim. Però bé, com no és nou, ja portem més de 10 anys amb aquesta línia, no és que estem acostumats, ens dol i ens continua dolent, i per això el PSC és necessari per construir realment aquest país, que és, vol dir comptar amb tots i cadascun dels catalans i catalanes.
Doncs hem parlat amb l'alcalde del Vendrell, Queret Martínez, amb qui hem repassat diversos temes d'actualitat, tant de la capital del Baix Penedès com també del conjunt de la comarca. Senyor Martínez, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Radio Ciutat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.